Així que sí, Àlex, estem live. I sí, jo sóc de Standing Desk, absolutament sí.
Per què?
Tio, perquè no sé seure. Ho vaig descobrir quan tenia, doncs això, uns 20 anys, tio. No, no, et dic en sèrio, eh? O sigui, és bèstia, eh? O sigui, jo admiro la gent que, tio, que està com sentada davant de l'ordinador i, tio, ja està com re, amb l'esquena recta, amb les cames sense creuar, tio. Jo, a la que em poses en una cadira... Bueno, o sigui, contorsionisme no comença ni a descriure els meus moviments. O sigui, és acollit.
Jo estic assegut amb les cames creuades a sobre la cadira. Vull dir, estàs descrivint exactament com treballo jo.
Ja, tio, però és que jo crec que quan tinguem 50 anys tirem gepa, tio. I el genoll és una merda.
Mira, jo ja ho tinc assumidíssim, saps? Però que me quiten lo bailao.
En fi.
Com ho fem, això? Vinga.
Això és l'episodi 1 o no? O el 0? Perquè hi ha
és el 0,
gent,
no?
Hi ha molta gent que li agrada el 0, eh? A mi el 0 no m'agrada, eh?
Bueno, doncs escolta, ens haurem de posar d'acord amb el conveni.
És que, hòstia, doncs mira, vols que et digui una cosa? No, jo era de 0. O sigui, jo era de capítol 0. És a dir, tio, perquè això no compta com un primer, perquè ningú vindrà a escoltar-lo com a històric. I jo sempre deia que era el capítol 0. Però no. Em van convèncer del contrari, de que no, de que és el capítol 1. Perquè trenca com tota la... No ho sé, com tota la logística de la numeració. És horrible. Però, bueno, no ho sé. Si tu vols 0, jo podria tornar a agradar-me això, eh?
Bueno, escolta. Jo, de fet, recordo el primer episodi de Safareig. Crec que era un episodi 0, si no recordo malament. No era un episodi molt meta. I la veritat, m'agradava la idea aquesta d'explicar, ei, això és el que farem. Com que no és el mateix format, és una intro, és un capítol intro, però a la vegada també hi ha el contingut i és suficientment interessant.
Sí, doncs deixa'm que et contradigui, eh? Perquè no. O sigui, el primer capítol de Safareig, jo li volia dir 0, i òbviament, tio, doncs, Ramon es va imposar, i es va dir 1.
Anava a dir, Marc, perdona, estem ja gravant.
Sí. Jo crec que sí.
Vull dir, però això forma part de l'episodi? O sigui, ara sí. Igual estic fotent la pota. Fantàstic.
Sí. No, jo penso que sí. Jo penso que sí. Crec que és una mica la tònica, no? Perquè igual aquí t'has de presentar o s'ha de fer alguna cosa així. Jo crec que penso que tothom ens coneix, eh? Això està bé, ja.
Doncs, home, doncs potser que diguem una mica de què anirà el tema, no? D'on surt foc a terra i...
Ah!
Si presentar-ho.
Perquè es dirà foc a terra.
Es dirà foc a terra.
Es dirà foc a terra. I per què es dirà foc a terra, Àlex? Explica'm.
Doncs, home... Vam fer un brainstorming. Crec que el que buscàvem era un tipus de contingut proper. El que volem és apropar la tecnologia i les tendències sense massa sensacionalismes. Hem trobat que hi ha un espai molt nínxol dintre de la comunicació en català que o bé és com molt elaborada i molt per grans masses, diguem-ne, el que surt a les televisions, el que surt a les ràdios públiques... i que està molt explicada d'una manera potser molt senzilla, però també molt sensacionalista i molt a toro passat, no dient, ostres, els grans canvis de Facebook, s'acosta al metavers, però realment molt allunyada del que és la tecnologia i de la gent que està en el sector, i després els ultrafriquis com nosaltres, que paquem de ser massa friquis i de llenguatge massa especialitzat i que no és gens accessible. No? Aleshores, jo crec que hi ha un buit intermig de gent que és friqui, que està assabentada del tema, que treballem en això i que som uns apassionats que ens agradaria comunicar per les masses, no? O sigui, fent una miqueta l'analogia, jo crec que som com un públic, som una gent, nosaltres, de minories, un podcast de minories per la majoria versus, potser, l'approach que seria contrari, que és la gent que intenta abarcar a tothom però realment s'acaben convertint en molt nínxol perquè ningú els suporta o perquè no saben explicar-se. No sé si he explicat bé la idea.
Jo és que crec que hi ha com... Bueno, abans que res, tu saps per què ens diem foc a terra? Ens diem foc a terra perquè tu has dit que vam fer un brainstorming i vam començar a pensar noms. Pues, que sàpigues que he fet una mica de recerca, jo, del foc a terra. I saps d'on ve la idea? És acollonant, eh?
Digues.
T'explico, Àlex, t'explico. A nosaltres ens agrada aquest concepte de foc a terra perquè replica una mica aquesta idea del fireside chat, no? És a dir, dos paios parlant així amb la llar de foc. És una cosa que... No sé per què A mi em dones molt respecte, tu, a l'hora de fer un podcast, perquè, cony, vull dir, crec que ets un tio molt bregat en l'espai, sí o no? O sigui, això és algo que, tio, que tu, això és com anar pel rebador de casa, és a dir, de fet, ara em deies, no, tio, jo ja vinc calent que... Mai millor dit, jo ja vinc calent que n'acabo de gravar un. I jo pensava, hòstia, cabron, tio, jo he portat tot el puto dia per casa sense fotre l'ou, saps o no?
De fet, si és això, avui tinc dia de gravar-ne dos, per Mars Based, aquest... I després fer dos o tres intros, també. Vull dir que realment... No, és veritat. M'he oblidat de... M'he deixat l'explicació a la meitat. O sigui, la part del foc a terra, crec que hi ha de les dues vertents, el que deies tu, de buscar amb l'ambient aquest, el Fireside Chat, que al final és el tipus de conversa informal que es practica molt als Estats Units, en esdeveniments tipus Startup Grind, per exemple, que són conversa orgànica, que es podria dir al costat de la llar de foc, perquè foc a terra, i aquí ve la segona part de l'explicació, foc a terra és com se li diu la llar de foc, més per la part de Lleida. Però em va semblar que, no sé, sempre m'ha estat un concepte que em dona molt de caliu i molta pau interior sentir la paraula foc a terra, que quan la dius a Barcelona la gent no ho entén i diu, hòstia, què vol dir un foc a terra? Que tenim un foc a terra com si, com les tribus que foten allà dos pedres, picar amb dos pedres i encendre un parell de branques i es fan un foc a terra. No, el foc a terra literalment és la llar de foc que es coneix en català normatiu i estàndard.
Oh, que correcte, normatiu i estàndard, m'encanta. També diré una cosa, Tio, és que no t'he donat la recerca i està allà. El concepte Fireside Chat apareix, superinteressant, de la mà de Roosevelt, que va ser el president número 32, no sé com es diu 32è en català, igual es diu 32è, no ho sé, però...
32è.
Doncs va ser el 32è president dels Estats Units, val? I es podria dir que d'alguna manera com l'inventor... Saps que tothom li tirava com floretes a Obama perquè el 2009 es va ficar amb Twitter i va començar com a publicar Twitter i a les redes socials, tal? Tio, l'inventor d'això va ser Roosevelt. Va fer com una sèrie d'aparicions de ràdio que es deien Fireside Chat, val? O sigui, com, tio, amb ell, vale? Vull dir, i és un paio que literalment va agafar i va començar a parlar als americans entre el 33 i el 44, va fer com 50 aparicions a la ràdio on explicava un tema molt familiar amb els americans. I va explicar temes, doncs jo què sé, tio, sobre la Gran Depressió, parlava de la recessió, de totes les iniciatives aquelles del New Deal, és aquella merda que feien, que feien forats al terra i els tornaven a acabar per tot el moviment econòmic que va promoure Keynes, totes aquestes merdes, no? I és acollonant com de quina manera aquest paio, o sigui, era un puto innovador a nivell polític. Per tant, hòstia, el nostre podcast té un angle també com que, a nivell polític, però és que no és com la gent que l'escoltava. És que és brutal, és brutal. Tenia milions de persones mirant, bueno, vaja, mirant res, què cony, escoltant a la ràdio. Flipes, eh?
Doncs et diré una cosa més. Ja sé que tu no ets de cervesa, Marc. O sigui, jo aquí aportaré la part cervesera del podcast, però hi ha una cervesa que es diu Fireside Chat i que ara, com m'has explicat això, he connectat, perquè jo sempre a San Francisco és una de les que compro, perquè com que jo vaig a San Francisco per la conferència de Startup Grind cada any, sempre em fa gràcia comprar una cervesa que es diu Fireside Chat, quan al final a Startup Grind fem Fireside Chats. I per tant, sempre la comprava, a part és una bona cervesa, però no connectava amb qui és la persona que surt a l'etiqueta. I és Roosevelt. O sigui, tu acabo de descobrir, he tingut l'epifania ara, acabo de buscar-ho a Google i literalment, això ho posarem a les show notes, no? Però aquesta cervesa és una d'una cerveseria que es diu 21st Amendment Brewery i que fan la cervesa Fireside Chat, és una em sembla que és una Winter Spiced Ale, o sigui, és un tipus de cervesa molt especiada, bastant forta, molt de cos, per Nadal, diguem, no? I, hòsties, acabo de connectar tot això ara en directe, Marc. O sigui, m'ha semblat fascinant i dic, deixa'm que l'interrompi perquè crec que s'havia d'explicar això.
Tio, doncs, et donaré com la nota negativa d'això i és... A veure, no és negativa, però en aquest exercici d'entendre d'on venia l'etimologia del foc a terra... M'he trobat amb el president Roosevelt, tio, m'ha semblat interessant. I a l'entrada de la Wikipedia, és molt curiós, hi ha un capítol d'aquests, del Fireside, no sé quin és, ¿vale? I m'he posat a escoltar-lo. I, tio, he intentat, però, ostres, és que tenim una attention span molt curta, eh? O sigui, de veritat, és que no he pogut, Àlex, tio. No he pogut, de lo avorrit que em semblava. És a dir, no et puc entendre com 62 milions d'americans, que això són la quantitat de gent que el va escoltar el dia de Pearl Harbor, que flipes, eh? 79% de l'audiència de la ràdio, eh? T'hi cagues. Això avui en dia és inaudito. O sigui, això no passa enlloc. I, tio, i estaven sentats en una ràdio sense un telèfon mòbil escoltant aquest paio. Que dius, com collons teníeu la valentia de fer això? O sigui, és impressionant, eh? A mi aquest tema em té, bueno, o sigui, em té fascinat, tio.
Clar, però de quin any estem parlant, no? O sigui, quantes opcions tenia la gent en aquella època? No és com nosaltres que ara estem gravant, literalment. Això aquí jo tinc de l'ordre d'unes 60 i escaig tabs o pestanyes obertes al navegador, tinc Slack obert, tinc WhatsApp, tinc Telegram, al mòbil tinc Signal, em poden trucar per mòbil en qualsevol moment, tens de l'ordre de 20 aplicacions per les quals et poden enviar missatgeria interna i tens totes les opcions de comunicació, contingut, tant àudio com vídeo, on demand. Però clar, aleshores, si parlava el president, parlava el president. Avui en dia, ja et dic jo que a molta gent li dius, està parlant el president Sánchez amb un canal i a l'altre està parlant Ibai Llanos i la majoria de població va escoltar Ibai Llanos, no va escoltar el president, saps? No estem, jo crec que és impossible comparar això. Són fenòmens molt diferents.
Però frena't, eh? Que, o sigui, tot aquest malson fa 10 minuts m'has dit que s'ha acabat.
Parlo de text.
Clar!
És... Bueno, ja veurem. Ja veurem si això soluciona.
No, és que l'Àlex m'ha dit que hi ha una aplicació que aglutina tots aquests serveis en un, que es diu text.com i que és invite only. I creu-me que aconseguint un invite d'aquesta aplicació avui mateix, creu-me. O sigui, remouré cel i terra. O sigui, com si tinc que parlar amb el founder, és que m'és igual.
Com si has de parlar amb Roosevelt, no? Home, jo crec que sí, per mi serà un game changer. O sigui, si realment considero... Perquè una de les coses que passa, i això segurament ja ho discutirem, m'agradaria dedicar-li un episodi només a això, és la dispersió que ens ha generat a nivell mental tota aquesta dispersió o disgregació de les plataformes comunicatives. O sigui, que tu reps inputs de trucades, audiovisuals, notificacions, missatges, etcètera, per 30 llocs diferents. I això es fa que no puguis tenir atenció tot en un sol lloc. I l'ansietat que et causa això, els problemes de comunicació o de relacions que et poden causar amb certa gent perquè no els estàs escrivint. Quan els clients transgredeixen i t'invaeixen l'espai personal perquè t'escriuen per WhatsApp o per canals on no t'haurien d'escriure. WhatsApp o Facebook, que són una miqueta més... oci, no? Més personals, no són de feina. Ostres, podríem parlar hores i hores d'aquest tema, però no sé com ho veus.
Sí, a mi, aquest és un tema que em toca super de prop i crec que ho hem parlat diverses vegades, però, ostres, el com estem regalant la nostra atenció i la nostra privacitat, a mi em sembla... De veritat, eh? O sigui, típiques merdes que vindran els marcians quan ens invadeixin i pensaran que som imbècils. O sigui, igual que les bicicletes estàtiques.
Igual que els patinets.
Sí, igual que els patinets. Sí, són aquestes coses que de veritat que no les pots entendre, no? Però, hòstia, el que estem fent amb la nostra atenció, amb el nostre temps... Bueno, és que és molt complicat, no, Àlex? Tio, si és que al final tens com una armada d'intel·ligència artificial que t'està apuntant a tu i és molt difícil. Tu et penses que és una pantalleta de mòbil, però en realitat no. O sigui, en realitat tens un supercomputador darrere que és més gran que Barcelona sencera, no? Llavors és difícil lluitar contra això. Jo crec que serà un tema que tio, per coneixent-nos una mica serà recurrent, però per posar-li una mica de context a tot plegat, jo penso que aquí hi ha diversos punts que foc a terra té que tenir en compte. Primer, en català. Important. Serà en català.
Molt important.
És pagar-te un tiro al peu a nivell d'audiència? És. Malgrat, tio, jo amb tu parlar en castellà seria com, no ho sé, o sigui, intenta parlar amb la boca tancada, també. Per tant, això es fa en català i de veritat, aquí jo crec que falta molta feina de país. Jo no sóc independentista ni hòsties, però...
Ja, tio, però... en política, Marc, ja, des del primer...
No. Perdó. Jo no sóc independentista, per res, zero. Però, tio, però m'estimo la llengua perquè penso que és un tresor cultural que es té que preservar sí o sí, val? Independentment de les nacions i les hòsties i el que tu vulguis. Val? Que jo penso que... Una altra cosa que baixen els marcians i diran, tios, éreu subnormals. O sigui, el dia que veu tirar línies en els països dient que això... és Zimbabue i això és Nigèria, vale? O sigui, no té cap puto sentit. Llavors, i més en una època quan hi existeix una cosa que es diu internet, saps? O sigui, és com, bueno, t'explota el cap, Àlex. En fi, aquest és el primer punt. Jo crec que és important. Digues.
No, primer en català, això, i també pel que dèiem abans, no? Pel buit aquest informatiu o d'audiència que hi ha aquesta gran... Quins, no sé, nosaltres estem dient que ho farem en català, però en el nostre català de Barcelona, tot s'ha de dir. És a dir, sabent que no és el millor català de la història, jo ara estic dubtant quina és la paraula per dir bretxa en català, perquè ara no em surt. Però, en qualsevol cas, diguem que hi ha aquesta separació molt, molt, bueno, molt exagerada entre la comunicació de masses i els podcasts massa nínxol, no? Voldríem fer alguna cosa intermitja. Però aquest és el primer punt, Marc, en tenies més.
Sí, i estaves buscant la paraula escletxa, crec.
Escletxa, correcte. Sí. Sí. Direm bueno, direm vale, direm bretxa, direm moltes coses incorrectes en català, ja farem esforços per corregir-ho, però en qualsevol cas, no sé, molt contents de poder, jo, sobretot a títol personal, que no feia res en català a nivell de negocis o a nivell de tecnologia, ho trobo essencial, perquè crec, jo sempre crec que si no hi ha exemples, si no hi ha rols, si no hi ha models, no hi ha gent que el segueixi. I, per tant, d'alguna manera m'agradaria que enfoc a terra, i igual que segurament nosaltres tenim els nostres referents, d'aquí uns anys surti algú i digui, ostres, jo em vaig inspirar perquè vaig sentir el de foc a terra, i igual el que deia, cadascú tenim els nostres referents, com jo segurament ja coneixes que tinc com a referent la gent de la Sotana, o igual he tingut programes de ràdio que m'agraden molt, com la minoria absoluta, la segona hora, la competència, que crec que han fet un gran treball per la llengua, doncs m'agradaria contribuir amb un petit granet de sorra que es digui foc a terra.
Sí, tio, però és que jo penso que és important, no?, al final, perquè és que no hi ha ningú que... És el que tu dius, tio, no hi ha ningú que estigui acostant la tecnologia i el que està passant en el món. És brutal el que està passant en el món. I saps què passa? Que moltes vegades és allò de que, tio, com que la teva realitat es converteix com en el nou normal i tu perceps com moltes coses de les que passen com coses que són, bueno, doncs, pues, tio... normal, no? Vull dir, tio, el que et passa doncs, pel matí quan et lleves, no? I per molta gent no ho és, saps? A mi em passa en el món on navego, no? Vull dir, de la tecnologia, i ho veus. Coses que per a tu passen com el dia a dia, no és el dia a dia de molta gent. I crec que apropar aquesta realitat a les persones i a la societat, de veritat, crec que és... I no me les vull donar de que no, això és una tasca que hem de fer nosaltres perquè jo, a mi em van posar al món per fer això. No, tio, a mi em van posar al món per fer poques coses. Però, ostres, i no sóc un gran comunicador i per això em fa molt respecte començar a gravar amb tu perquè, tio, o sigui, jo quan penso en un storyteller i una persona... tio, el showman de l'Startup World, a mi em sembla que ets tu. Per tant, jo tinc molt respecte en aquest sentit. Però em fa il·lusió, tio, em fa il·lusió com apropar això a la societat. Crec que és una tasca interessant, de veritat.
M'estàs tirant moltes floretes, Marc, i estàs posant molta pressió, però hi ha un concepte que no sé si coneixies, i ara aquí pecaré una miqueta de voler improvisar amb aquest tema, però no sé si sabies que la gent, que és els políglotes, som gent que tenim múltiple personalitat i cada una està associada a l'idioma que parles. I precisament em considero molt més obert i molt millor comunicador, per exemple, molt més extrovertit i una miqueta pallasso, si tu vols, a sobre l'escenari, quan faig els esdeveniments de Startup Grind, pel fet que estan en anglès. I aleshores és veritat que quan estem en anglès actives, o sigui, cada idioma activa com una part diferent de la teva personalitat. I ostres, i cada cop ho trobo més exagerat en els múltiples idiomes que parlo, no? I aleshores en català és una faceta que encara no tinc a explorar, tinc ganes d'explorar-la, però pot ser que sigui una miqueta frau al principi, per tant, no pugis tant les expectatives de la nostra audiència per veure què es poden esperar. Però entenc per on vas, i de fet et volia plantejar la següent cosa, que és, farem en català, acostarem temes molt, molt tecnològics, però hem començat comentant el tema de l'escassedat de l'atenció, no? Aquest short attention span que tenim avui en dia com a societat. Com pretenem atacar aquest tema des de foc a terra?
És una gran pregunta, aquesta, eh?
Sense pressió, Marc?
No, no. Sí, tranquil. Tu tira preguntes així improvisant, no? Per deixar-me en ridícul. No, és interessant. Doncs, a veure, primer de tot, explicant-ho, crec que és important educar a la societat en què estàs donant a canvi de la teva atenció quan utilitzes segons quins serveis i com, d'alguna manera, l'economia promou aquest tipus d'intercanvis. Crec que aquest punt és important, però el segon és com ho promovem des de foc a terra. Crec que és fent episodis curts, no direm intensos, perquè és que jo quan penso en tu, Àlex, penso... Saps allò? Com que quan penses amb la gent sempre tens com una imatge mental d'algú. Jo quan penso en tu, saps què veig? Veig a l'Startup Grind, fill. No sé per què.
O sigui, et veig home, com... Hem de fer un esforç per treure'm del marc mental de Startup Grind i jo tu de treure't de safareig. Vull dir que...
No, però no a l'Startup Grind, o sigui, com parla... No, no, et veig com en un fireside chat d'aquests. Sí, de fet, et veig com amb un guest en un escenari amb molta gent mirant-te. O sigui, veig això amb tu quan penso en tu, penso en l'Àlex. No veig l'Àlex darrere el micro com ara, o no veig, no sé... Mai t'he vist darrere un ordinador, crec. És interessant això, eh?
És curiós perquè, malgrat que a mi, diguem, les factures me les paga una altra empresa, una Startup Grind, precisament, ja, segurament ja explicarem aquest tema una miqueta més endavant. Clar, al final, aquesta escassetat d'atenció que tenim a nivell de societat, la gent et recorda més per on t'ha vist, no? O sigui, molta gent m'ha experimentat a mi en un Startup Grind, diguem, però la feina que faig, que és molt menys visible, no? És l'agència que jo vaig crear, que és Marsbased, la coneix més poca gent, perquè al final és un treball més de back office, és un treball menys visible, i en canvi els esdeveniments de Startup Grind, fem conferències, fem esdeveniments, ve públic, ve premsa, ve gent famosa, per tant, clar, molta gent em coneix més per això, tot i que jo pago per estar a Startup Grind, a mi no em paguen, no? Però la gent es queda amb aquesta cobla, no? I diu, ah, però em sona que igual tens una altra empresa. Dic, no, només en tinc una i no és Startup Grind, precisament. Però és un dels temes que tenim a nivell de societat, no? Estem en tants llocs, com comentàvem abans, parlem amb tanta gent que els nostres cervells no estan capacitats, no estan dissenyats per poder mantenir tants tipus de relacions i tanta informació de tanta gent. A mi costa molt retenir, però molt retenir. No com quan eren petits, que no sé si te'n recordaràs tu, Marc, però de petit sabies els noms i cognoms de tota la gent de la teva classe, els números de telèfon, on vivien i te'ls coneixies superbé. Jo, de fet, encara me'n recordo els noms, inclús alguns telèfons de la gent que anava amb mi a classe a primària, però avui en dia és que només em sé el meu número de telèfon i el de ma mare perquè és molt fàcil. Però no em sé cap número de telèfon, no em sé els cognoms de ningú, no em sé l'adreça de correu, no em sé pràcticament res i recordo molt poques coses de la gent. És trist, però dispersem tant que al final aprofundim molt poc amb el coneixement de la gent perquè fem outsourcing, no? Externalitzem la gestió del coneixement des de que fem servir agendes, telèfons mòbils, notes i tot tipus de serveis que el que fan és replicar el nostre cervell d'una manera molt còmoda, molt convenient, però també és perillosa perquè després tens zero records, zero coneixement de la gent amb la que t'envoltes, o molt pocs, eh? Potser estic projectant aquí el meu cas particular, però crec que a molta gent li passa el que pateixo jo.
No, no, absolutament. I hi ha un... Bueno, mira, lo de la ràdio, lo del president Roosevelt, tio, no he pogut escoltar més de 5 minuts. És que estava avorrit. Tio, t'he agafat el mòbil, m'he anat a fer un cafè. Vull dir, no, és que no sabia què fotre, saps? Vull dir, necessitava com una activitat semidistreta per poder superar allò. I no he pogut, ho he tingut que deixar. Hi ha un llibre, tio, que a mi em sembla com interessantíssim, que es diu Amusing Ourselves to Death. És brutal, vale? O sigui, divertint-nos fins a morir. On bàsicament explica això i explica... Pues, és que la part interessant és que aquest llibre és dels anys 80. I diu una cosa molt interessant que, bueno, si tu has vist Orwell, la pel·lícula de 1984, bàsicament com et diria, com l'amenaça que projecta és que tinguis com aquesta ente de censura que bàsicament t'està dient què és el que has de fer. bueno, o sigui, com restringint les llibertats a un nivell molt bèstia, no? Doncs bàsicament, ell posa com el cas absolutament contrari. I és, no, no, o sigui, el problema no ve de la restricció, sinó que el problema ve, bàsicament, de que tindràs com aquest bufet d'entreteniment a nivells tan bèsties que, és a dir, ja no necessitaràs ningú que et digui el que has de fer, sinó que, tio, o sigui, hi haurà el món, saps, Wall-E, has vist la peli de Disney?
No l'he vist. No, oh. Igual que tu no ets de cervesa, Marc, jo no sóc de pel·lis ni de sèries. O sigui, literalment pillaré zero referències cinematogràfiques. Ja ho saps, això.
Però res, tio. A Wall-E hi ha un moment on els porten en una nau especial, els foten en una camilla, els enxufen unes ulleres de VR i, tio, i els diuen, nano, a divertir-se. I no es mouen de la camilla. I evolutivament evolucionem per deixar de tenir braços i estan molt, molt gordos. I són bàsicament com unes espècies de pilotes molt lletges. Però, bueno, en fi.
Estàs dient que tenim massa llibertats i massa diversió, Marc?
Estic dient que tenim massa diversió. Massa llibertats. No, massa llibertats, no. Tinc moltes opinions sobre la llibertat i les concessions que estem fent en els estats. Perquè, tio, facin el que vulguin amb les nostres llibertats personals amb l'excusa de que hi ha una pandèmia, que sé que hi ha i és molt greu, però crec que hi ha coses que també m'agradaria parlar d'això. Algun dia parlarem d'això, em sembla interessant aquest tema.
I algun dia parlarem d'això, però suposo que ens anem acostant al que és el final de l'episodi, no? Perquè hem dit que faríem episodis curtets. Sí. Estem acostant-nos a la mitja hora. Volem fer episodis digeribles, volem fer contingut lleuger. Volem que sigui un acompanyament, no? Aquest caliu que ens aporta el foc a terra, que sigui... Jo els podcasts sempre els tinc com a companys de viatge. És a dir, jo mai m'assec a casa i m'escolto un podcast, sinó que sempre me'l poso de fons, com qui sent, no? Com qui sent el tràfic passar, com qui sent la pluja fora. Doncs una miqueta aquest acompanyament, crec que en foc a terra és la intenció que tenim. Jo me'ls poso anant cap a alguna reunió mentre camino o mentre condueixo, me'l poso quan soc al gimnàs, quan faig feines a casa. És com un acompanyament molt familiar i aquest sentiment de caliu volem que ens el doni. I en aquesta mesura intentarem fer-ho de manera periòdica, episodis més o menys curtets, lleugers i el més accessibles possible per a un públic que estigui tan apassionat com nosaltres en el món de la tecnologia i les tendències.
Ei, m'ha agradat aquest resum que has fet, eh? Així que...
Ha estat completament improvisat, eh?
No, no, ha estat bé, ha estat bé. O sigui, així com si li posessin bullet seria en català, ràpid, és a dir, 20-30 minuts, no volem gastar gaire del teu temps, semidistret, és a dir, que no requereixi tota la teva atenció, t'apropa a la tecnologia, a casa, en català, i m'ha agradat aquest concepte de caliu, eh? M'ha agradat aquest concepte de caliu. Com de, sí, és que, hòstia, tu ets un tio càlid, Àlex, sí, un tio proper, hòstia.
He començat fred perquè no sabia que ja estàvem gravant i m'he posat com una mica nerviós, però bueno, després suposo que m'he anat escalfant. I sí, crec que ha estat un bon resum com per donar conclusió a aquest primer episodi d'intro. Ja veurem si és el 0 o és l'1. Ja ho acabarem discutint, Marc. Però crec que ho podem deixar aquí per avui.
Ho podem deixar aquí. No, jo també he començat fred, eh? Vull dir, és que de veritat tampoc sabia que estàvem gravant. I li he donat el botó i té
que
com...
Que cabron.
No, t'ho dic en sèrio. Però si ja ho posa allà dalt, li posa gravant a dalt. Home, nano, és que no estàs atent.
Did you know you can save up to 70% on the best brands just by shopping at FromRebel.com? We're talking about strollers, car seats, high chairs, espresso machines, cookware, everything you need for way less. Here's how it works. Every single day, Rebel drops thousands of new products on the site for up to 70% off. It is a constant stream of endless deals from top brands like Upa Baby, Nuna, Baby Bjorn, Breville, Nespresso, KitchenAid, Le Creuset, and more. But you have to act fast because every deal is one of a kind. So if you see something you love, make sure you add to cart fast. So stop paying full price when you don't have to. Whether it's baby gear, kitchen upgrades, or a treasure for your home you didn't know you needed, Rebel has it for way less, up to 70% less. Shop from Rebel.com and save big.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs.
With Indeed sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast12. Just go to Indeed.com/podcast12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast12. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.